Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 28 de febrer del 2026, la desclassificació dels documents del 23F ha servit per retratar l'Espanya d'aquell moment, però també l'actual. Capbussar-se en els papers fins ara secrets ha estat, en alguns casos, com llegir el guió d'una pel·lícula d'Almodóvar barrejat amb fragments de La que s'avecina. Costarà oblidar que la dona del colpista Tejero li diu tonto al seu marit, de la mateixa manera que costaran d'oblidar les ironies que en reserva la història. Que Tejero morís poques hores després de la desclassificació del cop d'estat no està a l'abast ni dels guionistes amb més talent que aquesta nit es reuniran a la cerimònia dels Goya a Barcelona. Però si hi ha un actor protagonista dels papers del 23F és Joan Carles I, el rei emèrit, que segur que ha estat degudament informat des del retir a Abu Dhabi de com queda deslliurat de qualsevol responsabilitat d'alimentar el cop d'estat. Només cal llegir la premsa conservadora de Madrid aquests dies per entendre que el principal beneficiat de la desclassificació és un monarca que, sempre és bo recordar-ho, no viu a l'estranger perquè fos amic del general Armada, sinó perquè el seu el fill el considera un actiu tòxic. I deu tenir molt a veure la seva relació elàstica amb les obligacions fiscals, encara que la inviolabilitat li hagi evitat el molest tràmit de donar explicacions en seu judicial. És compatible assegurar que el rei Joan Carles es va distanciar dels colpistes i constatar que, en algun punt del camí, més d'un estament militar va veure'l com una esperança per tornar al passat en un moment en què Espanya mutava en una democràcia preadolescent. 45 anys després del cop d'estat, que la dreta situï com a prioritat el retorn d'una figura tacada per l'ombra de la corrupció indica que potser hi ha fonaments d'aquella democràcia incipient que no es van col·locar del tot bé. Si en algun moment Joan Carles I va salvar la democràcia, queda clar que s'ho va acabar cobrant. I potser, per saber tota la veritat, caldrà esperar la seva mort o a veure com algun guionista valent el deixa retratat al cine. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
El govern de Salvador Illa porta els seus primers pressupostos al Parlament, tot i que encara no té els suports necessaris per aprovar-los.
Ara tenen 3 setmanes per negociar-los. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i les polítiques socials s'emporten 3/4 parts d'uns pressupostos que augmenten la despesa un 23% respecte dels últims que es van aprovar, que són de l'any 2023.
Pendents d'una eventual intervenció militar dels Estats Units a l'Iran.
Donald Trump encara no ha decidit si ataca el país persa. Diu que continuen negociant, però que no li agrada com avancen les converses.
La Casa del Rei diu que si Joan Carles I vol tornar a viure a Espanya, primer hauria de tributar l'Estat.
Experts tributaris apunten que aquest advertiment de la Zarzuela podria comportar que es destapin nous delictes fiscals del rei emèrit.
El cas humà de grip porcina detectat a Lleida és aïllat, segons el Ministeri de Salut.
Els experts, a més, asseguren que el risc per a les persones és molt baix.
Els esports, Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Marc Márquez ha estat segon aquesta matinada en la classificació del primer Gran Premi de MotoGP de la temporada, el de Tailàndia.
Tot i els problemes físics, ha acabat segon darrere de Marco Bezzecchi, que ha fet la pole. Àlex Márquez sortirà de la tercera fila i la cursa sprint començarà a les 9 del matí.
El Barça defensa el liderat de la Lliga aquesta tarda al Camp Nou contra el tercer classificat, és el Villarreal.
A 4:45 i amb l'esperada novetat de Pedri a l'11 titular, amb la baixa de Frenkie de Jong, el dia que Hansi Flick arriba als 100 partits a la banqueta del Barça.
I el Barça ho té tot tancat amb Marcus Rashford perquè el davanter anglès es quedi més enllà del mes de juny.
El club té decidit que pagarà la clàusula de 30 milions d'euros que va acordar amb el United. Ara tot queda pendent del fair play financer i l'operació queda en pausa fins després de les eleccions.
Jofre Genué, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què ens espera aquest cap de setmana?
Doncs mira, trenquem una mica amb aquest ambient tan agradable que hem tingut, primaveral, sobretot en les hores centrals de la jornada i força assolellat. Ahir ja vam veure que els núvols es feien una mica més protagonistes i avui tenim doncs, el pas d'una petita pertorbació que bàsicament donarà cel ennuvolat, mig ennuvolat, poques clarianes i poca pluja. Potser sí que aquesta tarda els ruixats puguin guanyar una mica més de terreny entre la zona del Ripollès, Garrotxa, també Lluçanès, Osona, fins i tot de cara al vespre poden arribar o ja últimes hores en punts de la Catalunya central, però són ruixadets, no és gran cosa. En definitiva, les escorrelles d'aquest front que arriba bastant desgastat i que trenca una mica amb aquest ambient primaveral que hem tingut aquests darrers dies. Demà les clarianes s'imposaran, però més a la tarda que al matí, i potser no acabi de fer net, sobretot al matí, a les comarques de Girona, on encara quedarien algunes febles precipitacions.
Avui, el suplement...
Avui al suplement, tertúlia, Marta Montfort, Eduard Voltes i Jaume Clotet. Serà just després de conversar amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, la setmana que s'ha desclassificat els documents del 23F, la setmana del pas al costat de Yolanda Díaz, i a les portes aquesta nit d'uns Premis Goya que tornen a Barcelona, en aquest cas aquí a la capital catalana. Avui, més oportuna que mai, aquesta conversa amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. A partir de les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro, ja de tornada a Catalunya després de les seves vacances a les Maldives. A Washington ens hi espera Lídia Heredia i després...
Vull alçar la meva copa a l'aire, vull deixar tot aquest mal enrere.
Maria Jaume ens obre les portes de la seva particular festa major, Santo Domingo Forever, així es titula el seu nou disc acabat de sortir del forn. Avui un dels grans talents en català del moment, Maria Jaume, amb una novetat discogràfica que tot apunta serà la banda sonora dels mesos que vindran. A partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, amb el costat més brilli brilli d'aquests Premis Goya que s'entreguen aquesta nit, acabarem amb un final feliç, i és que fa uns mesos vam conèixer la història de l'Alba Codina, una fornera a qui havien diagnosticat celiaquia que li impedia treballar a l'obrador. Això suposava baixar la persiana, tancar el negoci familiar i deixar el poble de l'Estany, el Moianès, de 400 habitants, sense pa. Tres mesos després d'aquella conversa tenim bones notícies, i és que aquest forn, Cal Chaconet, tornarà a obrir la setmana que ve amb nou propietari, un jove forner de només 33 anys, el Roman González. Avui ajuntarem els nous i els que se'n van, els que donen pas, el Roman González i l'Alba Codina, que ha trobat una nova vida molt més saludable per ella. Serà a quarts d'una del migdia. 7 i 7.
L'informatiu del suplement.
Compte enrere per l'aprovació dels pressupostos, uns pressupostos, aquest compte enrere, que ja ha començat després de l'acte protocolari que es va fer ahir al Parlament. El govern de Salvador Illa ha engegat, per tant, els tràmits perquè Catalunya tingui nous comptes.
L'executiu ha aprovat el seu projecte de pressupostos de gairebé 50.000 milions d'euros, uns comptes que encara no tenen, però, el suport necessari d'Esquerra, amb qui hauran de continuar negociant si volen que els números superin l'examen inicial a la cambra d'aquí 3 setmanes. El debat a la totalitat serà el 20 de març, i si se supera aquest primer escull, la votació definitiva seria el 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi.
Aquest és la primera proposta pressupostària del govern del PSC, que fins ara ha funcionat amb les xifres prorrogades de l'any 2023, les últimes que es van aprovar.
Aquests nous comptes representen un augment de gairebé el 23% respecte dels del 2023. En termes absoluts, la despesa s'incrementa en més de 9.100 milions d'euros. Tres quartes parts dels recursos es destinen a despesa social, i les partides més importants se les tornen a portar drets socials, educació i salut. En total, de la inversió prevista és de 4.146 milions. Destaca l'esforç també en polítiques d'habitatge, dotades amb 1.200 milions. També n'hi ha 300 pressupostats per engegar l'empresa Rodalies de Catalunya, i es reforcen els recursos destinats a la Hisenda Catalana. La consellera Alicia Romero ha explicat el doble objectiu d'aquests comptes.
Perquè ens ha de permetre justament això, seguir activant l'economia, però a més, millorant les deficiències que tenim en alguns àmbits, com l'educatiu o el sanitari, però també en infraestructures que s'han vist molt rellevants a les properes setmanes, infraestructures, per exemple, de mobilitat.
La partida que més creix és la destinada a pagar els interessos del deute, que es duplica, i pel que fa als ingressos, destaca l'increment de la recaptació per l'IRPF, que és de gairebé el 37%, molt per sobre del que creixen els ingressos de la resta d'impostos cedits.
I les reaccions de tot plegat, que es van desfilant, Esquerra insisteix que no s'haurà a negociar fins que el PSOE es comprometi a cedir la gestió de l'IRPF.
Isaac Albert, portaveu dels Republicans, considera que l'executiu espanyol té l'oportunitat de fer un gest al proper Consell de Política Fiscal i Financera. Són declaracions a la cadena SER.
Això seria la prova del cotó. És evident que ja seria un missatge públic, gens escènic, no necessitem cap foto, no necessitem cap bandes de música, però seria un element, un primer pas clar, que a més dona resposta al que van pactar a la bilateral els dos governs.
Els Republicans, de moment, presentaran una esmena a la totalitat dels pressupostos i el PP i Vox també n'han anunciat. Junts, per la seva banda, no ho descarta. Salvador Vergés, portaveu dels Juntaires.
Ja són uns pressupostos condicionats per aquestes polítiques dels comuns, per aquestes polítiques que s'han demostrat fracassades doncs, a Barcelona, a l'àrea metropolitana. Tant nosaltres aquí el que sí que vam dir és que entressin els pressupostos al Parlament i que els negociaríem. Però, evidentment, ens referíem a uns pressupostos verges o, com a molt, si m'ho permet, uns pressupostos socialistes.
La CUP no ha concretat si presentaran esmena a la totalitat. Recordem que els grups tenen 20 dies per fer-ho.
I el món continua ben pendent aquest cap de setmana de la decisió final de Donald Trump sobre l'Iran. El president dels Estats Units ha expressat el seu disgust amb el règim dels ayatolars, però diu que encara no ha decidit si atacarà el país persa. El portaavions més gran del món, el Gerald Ford, ja ha arribat a la costa d'Israel, però els mediadors entre Washington i Teheran posen en valor els avenços en les negociacions per evitar una guerra.
En les últimes hores, Trump ha explicat que encara hi ha converses, tot i que no li agrada com evolucionen.
Encara no hem pres una decisió. No estem precisament contents amb la manera com estan negociant. No poden tenir armes nuclears.
La perspectiva d'un atac dels Estats Units a l'Iran ha provocat que molts països recomanin als seus ciutadans que abandonin la República Islàmica i els estats del voltant, com ara Israel. Tot i això, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio manté el seu viatge oficial de dilluns que ve a Israel i altres països de la regió. La setmana que ve també hi ha previstes més negociacions indirectes entre els Estats Units i l'Iran.
Nou gira de guion, la polèmica oberta sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial als Estats Units. Aquesta matinada, la companyia OpenAI ha tancat un acord amb el Pentàgon després que Trump hagi ordenat cancel·lar tots els contractes públics amb Anthropic, que li ha plantat cara sobre els límits ètics de la tecnologia.
Sí, l'acord arriba després que OpenAI hagi mostrat la seva solidaritat amb Anthropic en el seu intent de pressionar el Departament de Defensa perquè l'exèrcit nord-americà no faci servir la intel·ligència artificial per a les armes autònomes sense control humà i per a la vigilància dels ciutadans. En un comunicat a la xarxa X, el cofundador d'OpenAI ha explicat que el Pentàgon està d'acord a respectar aquests principis. Altres companyies, com Google, Amazon i Microsoft, també han donat suport a la postura d'Anthropic, que ha perdut un contracte de 200 milions de dòlars amb la Casa Blanca.
Enmig del debat obert sobre el possible retorn del rei emèrit, la Zarzuela assenyala públicament el camí a Joan Carles I. Li adverteix que per tornar a Espanya ha de renunciar a la residència fiscal dels Emirats Àrabs i fixar-la a Espanya. Experts tributaris consideren que fer-ho podria portar que es destapessin noves irregularitats. Alba Gil, què tal? Bon dia des de Madrid.
Bon dia. La casa del rei mou fitxa i marca les regles del joc per blindar la corona en un tema espinós. Adverteix Joan Carles I que per tornar a Espanya haurà de declarar el seu patrimoni i pagar impostos. Ara bé, experts en tributació alerten que per a l'exmonarca declarar aquest patrimoni podria complicar encara més la seva situació. Ho explica el portaveu del sindicat de tècnics d'Hisenda, Carlos Cruzado.
Es que si vuelve, tendrá que presentar su declaración de la renta, su declaración de patrimonio y lo que quizás más importante, su declaración de bienes en el extranjero. Ahí es donde puede chocar con todo lo que se viene publicando en supuesto patrimonio fuera de España, pues esto podría conllevar de nuevo la posible responsabilidad penal.
L'emèrit podria haver comès nous delictes si es demostra que tenia diners a l'estranger i no els va declarar. El PP rema perquè torni, mentre la Moncloa l'acusa de crear una cortina de fum. Núñez Feijó i Isabel Rodríguez.
Con sus errores, ninguno de ellos puede ocultar un legado parecido al suyo. Tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra.
El rey emérito está fuera de España porque él y la Casa Real quieren. Lo que no entiendo es que el señor Feijóo haya querido traer esa polémica a nuestro país.
La próxima visita de Joan Carles I a l'Estat serà al març per les regates de Sant Xenxo.
Fantàstic. Dos minuts per arribar a un quart de vuit del matí. La justícia intenta depurar responsabilitats pel cas Epstein. L'expresident Bill Clinton assegura que cap president dels Estats Units està per sobre de la llei. Ho ha dit en una gravació difosa després de declarar a porta tancada durant més de 6 hores davant de la Comissió d'Investigació del Congrés nord-americà. No person
is above the law. Ningú està per sobre de la llei, ni tan sols els presidents, sobretot els presidents. Tots hauríem de viure sota les mateixes normes perquè puguem buscar la veritat i la justícia per sobre de l'impuls partidista de guanyar punts i crear espectacle.
Bill Clinton s'ha desmarcat d'Epstein, com ho va fer dijous la seva dona, Hillary Clinton. L'expresident nord-americà ha dit que l'hauria denunciat si hagués sabut el que Epstein feia, que ell mai va veure ni fer res. Però les fotos mostren Clinton en companyia del pederasta i noies joves, quan el demòcrata ja havia deixat la presidència. Com Clinton, tots els demòcrates del comitè han repetit molts cops que volen que també declari el president Trump, que també apareix als documents d'Epstein.
El Ministeri de Sanitat assegura que el cas humà de grip porcina detectat a Lleida, al Segrià, és aïllat i demana no generar alarma. Tot i que es tracta d'una malaltia molt poc habitual en les persones, els experts asseguren que el risc per la població és molt baix i envien un missatge de calma, Julià Albacar.
La persona infectada té altres patologies prèvies, però ja està recuperada. El virus es va detectar a finals de gener i el 13 de febrer es va notificar l'Organització Mundial de la Salut. Ara s'està investigant el contagi perquè ni la persona infectada ni ningú del seu voltant van estar en contacte amb porcs. Jacobo Mendioroz és el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
Ara el que estem mirant són altres possibilitats, no? De que hagi pogut haver-hi alguna contaminació de la mostra, algun problema en la recollida.
Els experts asseguren que el contacte no és un fet excepcional i insisteixen en el missatge de tranquil·litat. Sentim Aitor Nogales, investigador del Centre d'Investigació en Sanitat Animal del CSIC, en declaracions a 3CAT Info.
No, este es un caso que de momento no debe preocuparnos. No, que haya casos de gripe porcina en humanos no es la primera vez y no es un caso extraordinario.
És el quart cas notificat a l'Estat des del 2009. L'últim va ser el 2024, també a Catalunya.
I encara relacionat amb el sector primari, Unió de Pagesos i JARC han guanyat les eleccions agràries i, per tant, seran els únics sindicats que tindran representants durant els pròxims 5 anys en els òrgans on poden negociar amb la Generalitat, com la taula agrària i les taules sectorials.
En canvi, Assaja, Unió de Petits Agricultors i Assemblea Pagesa no han aconseguit el mínim del 15% de vots per tenir representació. La participació ha estat de gairebé el 55% del cens, quan fa 5 anys no va superar el 36%. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura.
Una participació la més elevada dels darrers 10 anys i la segona més elevada des del 2007, cosa que, bé, doncs, jo crec que és un símptoma del bon funcionament d'aquest sistema democràtic que avui doncs, posàvem a l'abast de tot el sector primari.
Revolta Pagesa demanava el vot nul per denunciar que aquest sistema de votació només afavoreix les organitzacions grans. El vot nul ha estat del 20% i l'abstenció del 45%.
I avui també ens fem ressò que la Unió Europea no esperarà l'aprovació del Parlament Europeu i aplicarà de forma provisional l'acord de lliure comerç amb els països llatinoamericans del Mercosur. És un moviment legal, però poc habitual. Des de Brussel·les, Bruno Fortea.
La Comissió Europea, és a dir, l'executiu europeu, té pressa perquè l'acord comercial amb el Mercosur comenci a caminar, amb una economia estancada i amb una indústria desconcertada pels aranzels de Donald Trump. Brussel·les busca nous mercats i vol que es faci realitat el més aviat possible aquesta zona de lliure comerç amb el Brasil, l'Argentina, el Paraguai i l'Uruguai. Tant és així que aplicarà l'acord del Mercosur sense esperar el posicionament del Parlament Europeu, cosa que s'ha interpretat com un xoc entre el poder legislatiu i l'executiu. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ho justifica pel bé de l'economia europea.
Les nostres empreses, els nostres treballadors i els nostres ciutadans gaudiran dels beneficis del Mercosur. Això va de resiliència, va de creixement i va d'Europa definint el seu propi futur.
El Parlament Europeu pot trigar mesos a decidir si avala o tomba el pacte del Mercosur. L'Eurocambra ha paralitzat el procés i l'ha enviat a la justícia europea perquè els jutges aclareixin si aquest acord comercial vulnera o no el dret comunitari. El rebuig del Parlament enviaria el Mercosur a la paperera, però von der Leyen n'és conscient i per això ha dit que parlarà amb l'Eurocambra.
La Comissió seguirà treballant amb totes les institucions europees per garantir un procés àgil i transparent.
El calendari perquè l'acord comercial entri en vigor encara és poc clar, però es farà individualment, país per país, a mesura que cada membre del Mercosur el ratifiqui. De moment, això ja ho han fet l'Argentina i l'Uruguai.
I avui tornen a sortir al carrer les organitzacions que formen la taula sindical d'habitatge de Catalunya en una setmana en què ha caigut la moratòria dels desnonaments després de 6 anys de vigència.
Segons el sindicat de llogateres, això suposarà que 13.000 famílies a Catalunya estiguin en risc de ser desnonades i sense tenir alternativa habitacional. Però el problema va més enllà, com ha explicat aquesta emissora el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
Això va molt més enllà d'aquests desnonaments. Ja s'estaven produint molts desnonaments, s'acaben desenes de milers de contractes de lloguer a Catalunya aquest any que poden convertir-se en expulsions, segueixen els fons d'inversió comprant edificis sencers per convertir-los en co-livings, en lloguers de temporada i fent fora la gent, i és per això que convoquem aquesta manifestació, per dir que ja n'hi ha prou d'excuses.
Precisament el lema de la mobilització és prou excuses als pisos per viure-hi. A més del sindicat de llogateres, també l'organitzen d'altres associacions com la PA. La mobilització serà a la plaça Sant Jaume de Barcelona a 6:45 del vespre.
Passen 5 minuts per d'un quart de 8 del matí. Els Estats Units estudien la possibilitat de prendre el control de Cuba sense necessitat de recórrer a la força. Aquest escenari l'ha obert el president Donald Trump quan se li ha preguntat sobre la mort per trets de guardacostes cubans de 4 tripulants d'una llanxa ràpida que havia sortit de Florida. Des de Washington, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'ofegament tant econòmic com logístic de Cuba per part dels Estats Units sembla haver donat els seus fruits, si més no pel que fa a l'interès de l'administració Trump per a fer-se amb el control de l'illa. Donald Trump ha assegurat que Washington està en converses des de fa dies amb les autoritats de l'Havana i no descarta prendre el control de Cuba amistosament.
El govern cubà està parlant amb nosaltres. Tenen un gran problema perquè no tenen diners ni pràcticament res en aquests moments. Però parlen amb nosaltres i podríem fer perfectament una presa de control amistosa a Cuba.
Segons Trump, qui ha capitanejat les converses amb Cuba ha estat el cap de la diplomàcia nord-americana Marco Rubio, d'ascendència cubana. Rubio es podria convertir en el màxim responsable d'una tutela política de Cuba des de Washington. El govern nord-americà ja va vaticinar abans de la captura de Nicolás Maduro a Venezuela fa 2 mesos que Cuba cauria per si sola un cop els Estats Units s'haguessin fet amb les regnes de Venezuela i sobretot del seu petroli, el qual ha deixat d'arribar a Cuba.
Passant 5 minuts d'un quart de 8. L'Hospital de Bellvitge ha engegat el primer programa transversal de recerca en malalties minoritàries de l'adult de tot l'estat. El centre, que és referent mundial en més de 390 d'aquestes patologies, intensificarà el treball interconnectat i multidisciplinari sobre les minoritàries de l'adult per millorar el diagnòstic i fer arribar tota la recerca molt abans als afectats. El programa, anomenat REMA, s'ha anunciat coincidint avui amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries.
L'enfocament és interprofessional, de manera que inclogui tant clínics com investigadors i personal d'infermeria i laboratori, entre d'altres. I els objectius, oferir un millor abordatge general d'aquestes patologies basat en la coordinació de tots els professionals de la clínica i la recerca per estendre els resultats a tot el territori de referència del centre, el més extens a nivell sanitari de Catalunya. Antoni Riera Mestre és el coordinador de REMA.
Un programa que pretén sumar tots aquests professionals de la salut que estan ja atenent l'assistència a aquests pacients per donar resposta i fer una recerca d'excel·lència. També fem el que es diu una recerca i una medicina translacional, amb investigadors també de recerca bàsica per generar tot aquest volum d'informació que impacti directament en l'assistència als pacients.
Aquest treball ha de permetre millorar el diagnòstic i abordatge d'aquestes malalties, però també accelerar les línies de recerca actuals, com explica Maria Molina, directora científica de l'IDIBELL.
L'objectiu és posar en comú les dues coses, traslladar aquesta recerca des de la part de diagnòstic amb nous paràmetres o biomarcadors que puguin millorar el diagnòstic fins a tractaments amb assaig clínic. Descentralitzar aquests assajos clínics i utilitzar l'àmbit transversal i al final fer real l'abordatge ràpid.
Es calcula que hi ha més de 7.000 malalties minoritàries que afecten menys d'una persona de cada 2.000 i programes com el que s'engega ara pretenen millorar-ne el coneixement per poder diagnosticar-les i tractar-les millor, però per sobre de tot donar una millor atenció als afectats.
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada.
Barcelona acull aquesta nit la 40a edició dels Premis Goya de Cine Espanyol, una festa que s'ha dissenyat per posar en relleu el talent dels professionals catalans del sector. Dues coproduccions catalanes lideren les nominacions, són Los Domingos, en té 13, i Cirat, aquesta que sentim, amb 11 Òscar Callau.
Al costat d'aquestes dues pel·lícules també estan ben situades la basca Mas Palomas, amb 9 candidatures, i la comèdia La Cena, amb 8. Amb 7 nominacions hi ha la coproducció catalana Sorda, El cautivo i Los Tigres. Romeria, de Carla Simón, opta a 6 Goyas i la coproducció catalana Ciudad sin sueño a 5. També ha estat coproduïda per 3CAT, una quinta portuguesa que ha aconseguit 3 nominacions. Pel que fa a la gala, el duet de presentadors el formen l'actor Luis Tosar i la cantant Rigoberta Bandini, nom artístic de la catalana Paula Ribó, amb Tinet Rovira, l'equip de direcció del show. El lliurament de les estatuetes anirà a càrrec d'una 60a de professionals del cinema, entre els quals també hi ha una bona nòmina de catalans, actors i actrius com Eduard Fernández, Laia Costa o Anna Castillo, directors com Marc Coll, Juan Antonio Bayona o Marcel Barrena i convidats com la futbolista Alexia Putellas. Hi haurà actuacions musicals de Belén Aguilera, Bad Gyal, La Casa Azul o la mateixa Ricoberta Bandini.
I parlant d'actuacions musicals, Sidoní ha fet saltar i ballar aquesta nit al públic de la Sala Apolo de Barcelona amb la presentació del seu últim disc en català. Els fans ja s'han apropiat de les cançons del Catalan Graffiti que la banda ha interpretat al costat dels grans clàssics. Marc Ruiz.
Marc Ros ha sortit a l'escenari armat amb una guitarra elèctrica de color groc i un sol acord, i només amb això ja s'ha encès el públic de l'Apolo. Axel Jazz i tota la banda l'han seguit instants després per tocar C del disc Catalan Graffiti, que han presentat aquesta nit. Els fans se senten seves les cançons del primer disc en català de Sidoní, i sona tan natural que no pots parar de preguntar-te per què han esperat fins ara. Cançons conegudes com CD i ABBA han fet de coixí per les noves, com OVNI 84, cançons que maten, que parla precisament d'una nit a l'Apolo, o Et puc odiar molt més, una de les favorites del nou disc, amb un ritme i uns acords tan propers a Just Like Heaven de The Cure que les han fusionades sense problemes. I no han faltat cançons molt estimades com la rítmica Incendio, la lluminosa En mi garganta, aclamada pel públic, interpretada amb acústica i un fragment a capella perquè el públic fos tot el protagonista. La recta final ha estat una cadena d'imprescindibles amb solo de cítar de Jess Senra inclòs. Fascinado, Carreteres infinites, Estàs aquí i No salgo más han deixat el públic de l'Apolo amb la música de Sidoní grafitejada a la memòria.
L'informatiu del suplement.
Estalviar el doble amb Lidl Plus val la pena. Salmó fumat sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I autèntica borrata italiana sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl val la pena.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
A Caprabo t'abaixem el preu amb més de 70 productes del forn, com la barra amb aspes de 235 grams, sense additius i elaborada amb farina de mal d'ordi, ara per només 65 cèntims. Qui et vol bé t'abaixa el preu del pa. Caprabo, així de bo.
L'informatiu del suplement.
Tres minuts per arribar a 8:15 del matí. És l'hora dels esports. Barça-Vilareal aquesta tarda en la 26a jornada de Lliga a 4:15 i amb la TDT de Catalunya Ràdio. De seguida en parlarem. Abans ens fixem en el primer gran premi de la temporada a MotoGP, el de Tailàndia. Aquesta matinada s'ha fet la classificació i aquest matí es disputarà la primera cursa sprint. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Per tant, els primers punts en joc de la temporada i Marc Márquez no renuncia a la victòria després d'acabar segon en la classificació. Més detalls amb Dami Aguilar. Bon dia.
Hola, bon dia. Marc Márquez no té la pol del Gran Premi de Tailàndia, però ha volgut recordar als seus rivals qui és el campió. Malgrat els problemes físics, el Tro de Cervera ha fet una volta molt ràpida al moment oportú de la classificació per situar-se segon a la primera fila, per tant, al costat de l'home de la pole position i màxim favorit, l'italià Marco Bezzecchi. És el màxim favorit per la cursa sprint que us oferirem en directe a partir de les 9 a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Àlex Márquez surt des de la tercera fila, Viñales des de la sisena i Rins des de la novena.
Pedri apunta a l'11 titular del Barça per jugar contra el tercer classificat, el Villarreal, que arriba al Camp Nou just abans del partit de dimarts, també al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid, en què el Barça ha de remuntar el 4-0 per ser a la final de Copa. Pedri i Marc Bernal podrien formar el doble pivot davant la baixa de Frenkie de Jong el dia que Hansi Flick arriba als 100 partits com a entrenador del Barça.
So we have different options, but at the end, of course...
No és bo no poder disposar d'un jugador de la qualitat de Frenkie, però ho hem d'acceptar. No és un moment fàcil per nosaltres, però també dona l'oportunitat per altres futbolistes que juguin. Em centraré en això.
I will focus on that.
A més de Frenkie de Jong, també es baixa Gerard Martín per sanció. Veurem quin rol li té preparat avui Hansi Flick a Marcus Rashford. La notícia de les últimes hores amb el davanter anglès és que el Barça ja ho té tot pactat amb ell perquè es quedi després de la cessió. El club té decidit que pagarà els 30 milions d'euros de l'opció de compra pactada amb el Manchester United. També al Barça, recordem que el Newcastle serà el rival als vuitens de final de la Champions, després del sorteig d'ahir al migdia, que el Barça ha evitat el PSG i, a més, ha anat a parar a la banda més assequible del quadre. Als quarts de final es trobaria amb l'Atlètic de Madrid o amb el Tottenham i en una hipotètica semifinal tindria l'Arsenal com a rival més complicat. En canvi, el Madrid, que li ha tocat al Manchester City als vuitens, es podria trobar amb el Bayern de Munic als quarts de final i el PSG o el Liverpool en unes possibles semifinals. A la Lliga, el rival dimarts del Barça, l'Atlètic de Madrid, juga aquest vespre al camp del CUE, l'Oviedo, a partir de les 9. També avui a primera, Rayo Athletic Club de Bilbao a les 2 i Mallorca Reial Societat a 6:45. A la banqueta de l'equip mallorquí hi serà el tècnic interí Gustavo Siviero a l'espera del nou entrenador Martín de Michelis. Jugat ahir, Llevant 2, Alavés 0. L'Espanyol, per la seva banda, treballa en el fitxatge d'Aleix Febas, migcampista de l'Elx, rival precisament demà a la Lliga. El jugador lleidatà de 30 anys acaba contracte al juny. D'aquesta possibilitat en parlava ahir el tècnic de l'Elx, Eder Sarabia.
No he tenido tiempo de hablar con él. Ha habido momentos donde sí que le he visto un poquito más bajito. Creo que a él ahora otra vez está muy bien, está centrado. Sé que antes de poder tomar ninguna decisión, creo que la última palabra y la última opción la va a tener el Elche.
Més coses, deixem el futbol. El Granollers és provisionalment segon de l'Asobal d'handbol amb la victòria contra l'Osca per 36-29 en partit de la 19a jornada. A la Lliga de Futbol Sala, victòries del Barça i de l'Indústria Santa Coloma en la 20a jornada. El Barça contra el Còrdoba per 5-1 i l'Indústries a la pista del Noia per 3-4. El Barça és líder en aquests moments. Sentiu el blaugrana Mateus.
Lo importante para nosotros es que nos mantenemos arriba, pase primero o segundo. Y en playoff nosotros sabemos que el factor cancha hace mucha diferencia y tenemos que estar con esto en la cabeza.
L'Indústries, per la seva banda, és 12è, amb 8 punts de coixí sobre el descens. A la Lliga Femenina de Futbol Sala, avui es juguen els partits les Corts Ceuta i Ourense Penyes Plugues. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona rep el Guernica aquesta tarda en la 23a jornada. El partit començarà quan passin uns minuts de les 6, quan en passin 10. Encara en bàsquet, victòria de la selecció espanyola masculina contra Ucraïna per 66-86 en partit jugat a Riga, a Letònia, de la quarta jornada del classificatori per al Mundial 2027, amb 5 catalans, entre ells Ferran Bassas, del Manresa, com a màxim anotador, amb 16 punts. Avui es tanca la fase de grups de la Champions femenina d'hoquei patins amb els següents partits de la 6a jornada. El grup A, Gijón-Cerdanyola i Trissino-Vilassana. El Cerdanyola ja està eliminat, el Vilassana ja està classificat per a la final a 4 i conservarà el primer lloc de grup si guanya o bé fa el mateix resultat que el Gijón. I el grup B, Manlleu-Benfica i Fraga-Palau. Fraga i Manlleu es juguen al segon lloc de grup amb el Palau ja eliminat. I acabarem recordant que des d'avui estarà disponible una nova entrega del podcast documental de temàtica esportiva Rècords. Aquest mes es titula Or Cardona i tracta la figura de l'esquiador de muntanya Oriol Cardona, doble medallista ara fa una setmana als Jocs Olímpics d'hivern. El nou episodi estarà disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Passen 3 minuts de 8:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Notícia d'ara mateix, i és que, segons informen mitjans iranians, s'han sentit explosions a la capital de l'Iran, a Teheran, i Israel demana als seus ciutadans que busquin el refugi més proper. A Jerusalem s'han sentit sirenes. Podem anar cap allà i tenim el Jordi Brascó, el nostre corresponsal. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Roger. Sí, hem sentit aquestes sirenes, que d'altra banda et podria dir que tothom estava esperant tard o d'hora des de feia ja setmanes. De moment el que se'ns demana és que localitzem el refugi més pròxim que tenim a prop de casa, o que si no en tenim cap a prop, que ens hi traslladem de cara a un possible atac d'Iran cap a Israel. I és que ha confirmat el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, que de moment el que sí que ha passat és que Israel ha llançat un atac preventiu de cara a, ha explicat el propi Katz, doncs, per treure, per eliminar aquestes possibles amenaces contra l'estat d'Israel. Diu que ha estat un atac amb míssils i amb drons i que s'espera en conseqüència que Iran en algun moment, que podria ser immediat, ataqui cap aquí.
Doncs aquesta és l'última hora que ens pot confirmar des de Jerusalem el Jordi Brascó. És evident que aquest cap de setmana estàvem tots més que previnguts, que el món continuava molt pendent d'aquesta decisió de Donald Trump sobre l'Iran. El president dels Estats Units ha expressat el seu discurs aquestes últimes hores amb el règim dels ayatolars. Diu que encara no havia decidit si atacava o no el país persa. Sabem que el portaavions més gran del món, el Gerald Ford, ja ha arribat a la costa d'Israel. Els mediadors entre Washington i Teheran posen en valor els avenços en les negociacions per evitar una guerra, però sembla que aquestes sirenes i aquestes primeres explosions ja s'estarien produint a hores d'ara. Trump deia això fa només unes hores.
Encara no hem pres una decisió. No estem precisament contents amb la manera com estan negociant. No poden tenir armes nuclears.
Aquesta perspectiva d'atac imminent dels Estats Units a l'Iran ha provocat que molts països recomanin als seus ciutadans que abandonin la República Islàmica i els estats dels voltants, com ara Israel. Malgrat això, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio manté el seu viatge oficial de dilluns que ve a Israel i altres països de la regió. Ens acompanya també l'estudi de Catalunya Ràdio aquesta hora, la companya dels serveis informatius internacional d'aquesta casa, la Núria Harnúria. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Més que previnguts aquest cap de setmana tots, eh?
Doncs sí, avui ja hem dormit malament perquè s'esperava que això tard o d'hora acabés passant. El que potser esperava més que fos els Estats Units que fes una intervenció militar sobre l'Iran, com ja va passar el mes de juny, recordem també en plenes converses diplomàtiques per posar fi a aquesta escalada de tensió que no s'acaba d'aconseguir i finalment, doncs, fa uns minuts, com ara explicava Roger i ens explicava també en Jordi Brascó des de Jerusalem, s'han sentit les sirenes a Israel perquè el país hauria atacat l'Iran, a la capital, a Teheran, on els mitjans d'allà confirmen que hi ha explosions, s'ha vist el fum, per tant, ara falta acabar d'esclarir quina és la magnitud d'aquest atac, què vol dir un atac preventiu d'Israel sobre l'Iran, però sí que és veritat que en les últimes hores, i ho esperàvem més que mai, tot s'ha precipitat pel que estaves explicant. El primer en posar el crit d'alerta va ser l'ambaixador dels Estats Units a Israel, que ahir va donar llum verda a tot el personal no essencial de la seva ambaixada a marxar d'Israel, si ho podien fer ahir mateix, i a més ho explicava amb l'urgència de dir aneu a qualsevol país i des d'allà torneu cap a Washington per por d'aquesta escalada i d'aquesta intervenció militar, i a partir d'aquí doncs es van sumar la resta de països que també van fer el mateix, no només a Israel, també a l'Iran, on tenen ambaixada. Recordem que Estats Units no la té a l'Iran. El Regne Unit, França, la Xina van demanar a tots els seus ciutadans que abandonessin l'Iran i que abandonessin també tota la regió per por d'aquesta escalada amb un desplegament militar a les costes de l'Iran i al Mediterrani que no havien vist des de la guerra de l'Iraq. Estem parlant de fa més de 20 anys, un desplegament que ja compta, ha arribat en les últimes hores, el portaavions més gran, no dels Estats Units, del món, el Gerald Ford, que, recordem, venia des del Carib, va participar en la intervenció militar de Venezuela i va contribuir doncs, a la captura de Nicolás Maduro, i ara es dirigeix cap al Pròxim Orient, cap al seu proper objectiu, on la Casa Blanca hi té la banya posada.
Jordi, explica'm una mica com operareu aquestes properes hores, què és el que espereu, perquè tenint en compte que estàveu tan preavisats i també tots aquests avisos que hem tingut aquestes últimes hores, què és el que podria passar més enllà d'aquest moviment d'Israel?
Doncs a veure, ara simplement falta saber fins a quin punt Iran té previst contraatacar i sobretot fins a quin punt té pensat contraatacar aviat. De moment el que estem seguint és el protocol que ja no només pel fet de que aquesta guerra s'anava anunciant, sinó perquè els israelians ja fa anys i panys que estan acostumats a aquestes situacions, doncs de moment el que s'ha fet és enviar aquest primer missatge d'alerta demanant a la gent que no se'n vagi lluny de casa, que no se'n vagi lluny d'on hi ha un refugi, no que es fiqui dins del refugi, no que la seva, diguem-ne, el seu dia a dia quedi ja de manera segrestat, per dir-ho d'alguna manera, sinó que tinguin aquesta presència, no? Aquesta possibilitat que la tinguin present. Però de moment no han donat cap altra instrucció. Sí que, òbviament, hi ha una sèrie de coses que van vinculades a aquest protocol, com per exemple la suspensió de classes, tot i que avui és Shabbat aquí a Israel, per tant ja no n'hi havia. Però més enllà d'això encara estem pendents una mica de què és el que pot acabar passant en les properes hores, i a partir d'aquí doncs s'establirà un altre protocol més o menys important.
Núria, posa'ns una mica de context a aquest conflicte, perquè és evident que l'Iran té més de 90 milions d'habitants, té un patrimoni cultural incalculable, sabem de sobres que és un règim que menysprea les dones, que té una relació distant amb la democràcia liberal, i manen els ayatolars des d'allà fa una pila d'anys, té ganes també de convertir-se en una potència nuclear per amenaçar Israel, que és el seu enemic de tota la vida. Aleshores, realment, fins a quin punt tota aquesta qüestió nuclear és central per aquesta nova guerra que sembla que pot començar avui?
Tan central que les tres demandes que els Estats Units fa a l'Iran en aquestes converses diplomàtiques, que sembla que no es desencallen, és que posi fi al seu programa nuclear i es desfaci de l'arsenal d'urani enriquit, que l'Iran no en vol sentir ni a parlar, es nega a cedir en aquesta exigència dels Estats Units a la taula de negociacions. Els Estats Units, que també li demana que redueixi el nombre i l'abast dels missils balístics que té, Teheran tampoc en vol sentir ni a parlar. I molt important, també no ens n'oblidem, i just aquesta setmana el president dels Estats Units, Donald Trump, en el seu discurs a l'Estat de la Unió, al Congrés dels Estats Units, parlava de l'Iran com la cara del que ells anomenen l'eix del mal, i que no només posa sobre el mapa l'Iran al Pròxim Orient, sinó l'Iran que tindria el suport o seria la cara visible d'altres grups militars que hi ha a tota la regió, com seria Hezbollah al Líban, Hamas a Gaza, molt debilitada per la guerra dels últims 2 anys a la franja, i els Houthis del Iemen, que estan alterant tot el que és el tràfic marítim, el comerç internacional al Mar Roig.
I el fet que faci ja tantes setmanes o tants mesos enrere que dins de l'Iran hi havia totes aquestes revoltes, aquestes mobilitzacions, aquestes manifestacions, especialment també impulsades per dones que volen veure reconeguts els seus drets i que s'enfronten al règim dels ayatolars. Tot això arriba enmig d'aquest context. Vull dir que potser Donald Trump hagués pogut esperar que la revolució a l'Iran es fes des de dins, però sembla que no, que ha decidit intervenir-hi des de fora.
Això va ser com el punt de partida d'aquesta segona escalada amb l'Iran que hem vist en aquest últim any. A final de l'any passat, a finals de desembre del 2025, van començar un altre cop les protestes a dins de l'Iran, les més grans que havíem vist des de les protestes de la mort de Mahsa Amini per portar el vel mal posat. Allò va ser l'excusa que va agafar Donald Trump per dir règim dels ayatolars, o deixeu aquesta repressió tan bèstia que estem veient sobre els vostres ciutadans, de detencions, de morts, de tortures, del poc que sabíem, perquè és que no hi ha informació des de dins de l'Iran. Doncs intervindré militarment, i fins i tot va donar ales als manifestants a que ho continuessin fent, donant a entendre que tard o d'hora ell portaria ajuda militar a dins del país. Allò va quedar diluït, les protestes van quedar ofegades pel règim, i Trump es va oblidar dels protestants, es va oblidar de portar la democràcia que podies pensar que podia portar a l'Iran, com va fer a Venezuela. A Venezuela també tampoc es va parlar en cap moment de fer unes eleccions democràtiques o de que hi hagués un president que fos democràtic. Simplement hi havia altres interessos que van passar per davant. I això, tot va començar amb les protestes, però de seguida ja va derivar amb altres qüestions.
Pot mantenir tants fronts oberts a la vegada, Trump? Perquè avui parlàvem d'Iran i parlàvem de Cuba. Venezuela, la situació és la que és un mes després de la detenció de Nicolás Maduro. Semblava que se centraria en la política interior, però déu-n'hi-do la feina que està fent a nivell internacional, eh?
Sí, tot i que Cuba jo diria que és un capítol diferent. Cuba, doncs, és el símbol internacional del socialisme, et diria jo. Aquí, doncs, ell també vol guanyar una batalla pel relat, no? Històrica, forma part de l'hemisferi americà, no? Que ell vol tornar a conquerir, com havien fet presidents anteriorment abans que ell. I, de fet, en les últimes hores, jo et diria que Donald Trump ha rebaixat el seu to amb Cuba. Mm-hmm. Sí que és veritat que al principi l'havíem vist molt, molt fort i en les últimes hores ha rebaixat el seu to, segurament perquè potser no li fa falta fer una intervenció com va fer en Venezuela, perquè doncs, Cuba està travessant una crisi energètica, social, econòmica fortíssima, perquè sobrevivia gràcies al petroli veneçolà. I se li ha tancat l'aixeta absolutament des de que Donald Trump ha intervingut Venezuela i té aquest govern tutelat de Delcy Rodríguez que fa el que ell li diu. Per tant, jo no ho veig comparable, però sí que és cert que estem veient un Trump que va arribar a la presidència.
Podria haver dit Groenlàndia, també? Vull dir que,
sí, és que exacte.
És a dir, els fronts estan a tot arreu.
És hiperactiu i ens dona molta feina, sobretot arribem amb atac de cor, a la ràdio, jo et diria, cada matí. Però sí que és veritat això, que estem veient un Donald Trump que a la seva campanya electoral doncs, va dir que se centraria en els Estats Units, Amèrica primer i tot aquest relat, però el que estem veient és tot el contrari, no? Que està hiperactiu en plana internacional. Mm-hmm.
Recordem que la notícia és aquesta que us avançàvem fa una estona aquí al suplement. Segons informen diversos mitjans iranians, s'han sentit explosions a la capital de l'Iran, a Teheran, i Israel demana als seus ciutadans que busquin el refugi més proper. A Jerusalem, ens ho ha explicat el Jordi Brascó, també s'han sentit sirenes. Per tant, doncs, aquest avís que s'anava fent més gran aquestes últimes hores, sembla que aquesta tensió doncs, ja és un fet i veurem com evoluciona també tot plegat al llarg d'aquestes properes hores. Mirant una mica el context i aquesta lluita i intent dels Estats Units per evitar que l'Iran es converteixi en una potència nuclear, ha canviat molt el panorama internacional i queda molt lluny ja aquella època en què Barack Obama doncs, arribava a acords amb l'Iran per limitar el seu programa nuclear a canvi d'aixecar les sancions econòmiques que tenia el règim. El context és un altre i Donald Trump vol fer una altra vegada com Hollywood i entrar doncs, en focs artificials al país persa, no?
De fet, aquest acord que ara comentaves, que el president Barack Obama va firmar amb l'Iran sobre el programa nuclear, doncs va ser un dels papers que va trencar Donald Trump només arribar a la presidència dels Estats Units durant el seu primer mandat. I el que estem explicant avui ha estat Israel que ha atacat a l'Iran, no als Estats Units, però podríem dir que és el segon capítol del que vam explicar doncs, fa uns mesos, perquè també va passar en cap de setmana, també va passar en horari del suplement de Catalunya Ràdio, al juny, quan els Estats Units va atacar a l'Iran en aquesta guerra de 12 dies que es va anomenar posteriorment, en què els Estats Units va atacar la planta d'enriquiment d'urani de Fordow, amagada sota terra, dins d'una muntanya, amb col·laboració Israel-Estats Units que van fer aquest atac contra l'Iran perquè Israel no disposava de l'armament, de les bombes antibúnquer ni dels avions necessaris per destruir la instal·lació subterrània. Una intervenció militar dels Estats Units i de l'Iran al juny, dels Estats Units i d'Israel, perdoneu, contra l'Iran al juny, contra instal·lacions nuclears de l'Iran, que no sabem exactament quines van ser les conseqüències d'aquell atac, perquè doncs mai s'ha pogut acabar d'analitzar del tot. De fet, l'Organització de l'Energia Nuclear ha dit que vol entrar a l'Iran, ho ha dit en les últimes hores, per avaluar l'impacte d'aquell atac del mes de juny dels Estats Units i Israel contra l'Iran.
Fantàstic. Núria, anirem actualitzant doncs, tot el que doni de si aquesta informació, que hem anat desgranant fa tot just un quart d'hora. És evident que comença un programa especial al suplement, que sabem quan comença, però no quan acaba. Fem una mica de publicitat, reprenem el fil del programa i anem avançant també amb altres qüestions que ocupen l'actualitat del dia, però evidentment marcada ja per aquesta guerra incipient amb aquest atac israelià que doncs, ja escala aquest conflicte entre l'Iran i els Estats Units.
El suplement des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de partir.
Fantàstic, Fermín, fantàstic, Golàs. Espectacular.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça-Vilareal a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Vanguardia, amb Enric Calpena.
Un dels fronts capdals de la Segona Guerra Mundial va ser a l'Àrtic, on els combois aliats van ser atacats repetidament pels avions i els submarins alemanys. Els combois àrtics en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Israel ataca l'Iran i es prepara per una possible resposta. Així ho ha confirmat el ministre de Defensa d'Israel, on s'han sentit sirenes i han demanat als seus ciutadans que busquin el refugi més proper. A Jerusalem s'han sentit, com explicàvem, sirenes. Ens ho ha confirmat el Jordi Brascó, el nostre corresponsal. Tot això enmig d'un cap de setmana, un dissabte, en què viurem una catifa vermella aquesta nit a Barcelona per celebrar els Premis Goya.
Una gala en què les dues favorites són les catalanes Los Domingos i Cirat, i que comptarà amb la presència estel·lar de Susan Sarandon, Goya Internacional.
El compte enrere per l'aprovació dels pressupostos amb 9.100 milions d'euros extra continua.
Sense el suport encara d'Esquerra, però amb algun gest perquè pugui arribar, socialistes i republicans han ampliat els terminis fins al 20 de març amb el debat a la totalitat. Els republicans insisteixen en la recaptació de l'IRPF.
Als Estats Units, l'expresident Bill Clinton es desmarca del cas Epstein i assegura que cap president està per sobre de la llei.
Ho ha dit en una gravació difosa després de declarar porta tancada davant la Comissió d'Investigació del Congrés. L'expresident ha assegurat que l'hauria denunciat si hagués sabut el que Epstein feia i que ell mai va veure ni va fer res.
Dos morts i una quarantena de ferits pel descarrilament d'un tramvia a Milà.
Per causes que s'investiguen, el comboi ha sortit de les vies en un revolt a tota velocitat i ha atropellat alguns vianants abans d'encastar-se contra un edifici.
Sidoní presenta nou disc a la Sala Polo.
Han fet vibrar el públic amb tots els temes del seu últim disc, Catalan Graffiti, i el primer íntegrament en català.
I el Barça pot mantenir el liderat a la Lliga si avui guanya contra el Villarreal.
A un quart de cinc al Camp Nou i a partir de les 3 a la TDT a Catalunya Ràdio.
Portades dels diaris, que aquesta hora ja estan caducades. Marina Laminos, la protagonista Susan Sarandon, aquesta nit rebrà el Goya Internacional.
Sí, és la fotografia principal de l'Ara. Sarandon i el Centre de Cultura i Memòria del Born i destaquen unes paraules seves sobre Cirat, precisament assegurant que és al·lucinant. A dalt d'aquesta imatge, el titular principal de l'Ara diu: el govern presenta uns pressupostos expansius pendents d'aprovació. El periòdico, la imatge central també és de Sarandon, s'hi refereixen com a estrella dels Goya, i destaquen també en portada una enquesta que apunta que Vox disputa el PSOE al segon lloc a Andalusia. A La Vanguardia, la fotografia de Sarandon també apareix a la part superior, més petita, per parlar d'una Barcelona que avui es vesteix de cine. Titular central, els pressupostos d'Illa creixen un 10% amb més despesa en habitatge. I espai encara per a una fotografia de soldats pakistanesos, un Pakistan que declara la guerra oberta a l'Afganistan. I al punt avui, la primera vaga de transports, fa 75 anys, la ciutadania de Barcelona Barcelona es va revoltar contra el servei de tramvies.
I avui també ens fixem en les portades com la del País. El Pakistan es declara en guerra oberta amb l'Afganistan.
Sí, és el titular, amb una imatge d'un bombardeig a Kabul, i també a la portada del País hi llegim que Joan Carles I supedita el seu retorn a Espanya a viure a la Zarzuela. I precisament sobre l'emèrit, El Mundo destaquen unes paraules en exclusiva de Joan Carles sobre els papers desclassificats del 23F. Bé, doncs l'emèrit, que diria, al final reconeixeran que ho vaig fer, acabaré guanyant. I a l'ABC, entrevista amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. Amb aquest titular, en alguns temes coincideixo més amb Ayuso i en d'altres amb Felipe González.
Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 26 espelmes, Paula del Río.
Perquè és la primera vegada que faig comèdia i em venia molt de gust participar en una sèrie així. A més,
aquesta actriu nascuda a Barcelona va fer el seu primer curt amb només 8 anys. El 2015 va fer el salt al cinema amb El Desconocido i després també ha participat en altres pel·lícules com La sombra de la ley i Cuerdas.
Avui també bufa 21 espelmes Vitor Roque.
Estoy muy contento por marcar más un gol.
El Barça va pagar 30 milions per aquest davanter conegut pel sobrenom Doti Grinyo, que es va acabar convertint en l'as dels cops dels culers per la seva manca d'aptituds i actualment juga al Palmeiras brasiler.
69 espelmes, John... Com ho he de dir, això?
Torturro.
Doncs endavant. Like a director tell me, you have to trust me on
the first day. Considerat una destacada figura del cinema independent, en la seva extensa trajectòria ha participat en més de 100 pel·lícules, tant en rols dramàtics com còmics. Pel seu paper a Barton Fink, va guanyar el premi del Festival de Cannes com a millor actor.
Vida social. Si no sabés d'efecte de com canvien les coses, jo ja no sóc el centre, jo ja no sóc. Marta Ferrer, avui el Petit de Caleril serà a Vic.
Després d'uns quants anys de silenci discogràfic, està girant pel territori amb el seu últim disc, Aril, 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 que planteja molts dubtes i molt poques respostes. Avui el tocarà en directe a l'Atlàntida a les 10 del vespre i encara es poden comprar entrades per 20 euros. Mira que ets bonic excursionista
amb els teus sabatons. Quimi Portet és un dels caps de cartell del Festival Hivernacle de Vilafranca del Penedès.
El músic trepitja per primera vegada el festival amb l'últim concert del seu World Tour i tocarà tots els seus grans èxits, inclosos els del seu últim disc, Si plou, ho farem al pavelló. Serà avui a l'Auditori a partir de les 10 del vespre. L'entrada de dia es pot aconseguir per 15 euros i els abonaments es poden comprar per 26. Obro els ulls, n'és un dia nou.
La foscor no em deixa veure res. A Girona, Judit Niederman celebra 10 anys sobre els escenaris.
I per fer-ho ha preparat una gira molt especial acompanyada de la Gio Sinfonia, en què revisitarà els seus temes més significatius amb l'ajuda de 21 músics sobre l'escenari. Avui estrena l'espectacle a la Sala Montsalvatge de l'Auditori a 8:45 del vespre. Queden unes ultimíssimes entrades per 25 euros.
El Teatre Tantarantana estrena Goodbye Europe, Lost Words.
És el primer muntatge d'Alba Collado, la nova directora resident del teatre. Protagonitzat per Alba Vinton, Ton Vieira i Martí Atance, l'espectacle explora l'apocalipsi com una conseqüència d'un sistema capitalista deficient. Avui hi ha funció a 8:45 del vespre. Les entrades es poden comprar a partir de 16 euros.
I els fans dels cotxes clàssics tenen una cita al centre comercial L'Illa Diagonal de Barcelona.
Amb motiu de la 68a edició del Rally Barcelona Sitges, L'Illa acull una concentració d'alguns dels vehicles i motocicletes antics que hi participen. Es tracta de més de 80 vehicles exposats davant la façana a l'Avinguda Diagonal. S'hi pot passejar de manera gratuïta durant tot el dia.
3 minuts per les 8, arriba l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte del Postils es titula Cita de cites.
Em van dir, vine, que t'ho passaràs bé. I jo, que vaig curt d'esperit crític, hi vaig anar de pet. En la meva defensa, vull deixar constància que la proposta era engrescadora. Una festa amb jardí, piscina, barra lliure etílica i una munió de gent meravellosa per dins i per fora. En la seva defensa, vull fer notar que la gespa estava impecable, que la piscina era olímpica i que el catàleg de begudes espirituoses ja el voldrien moltes biblioteques. El problema, com passa sovint, era la part de la gent. A la cita festiva m'hi esperaven un total de 2 persones i quan em van veure, de seguida se'm van posar a parlar. Era gent d'una gran cultura que no en tenia prou amb tenir-la. També necessitava exhibir-la. Ben bé eren incapaços d'enllaçar 2 frases sense incrustar-hi una cita cèlebre al mig. Tot era segons tal i segons qual. I com més pontificaven, més patums apareixien a la festa. Va arribar Da Vinci, Mandela, Shakespeare, Descartes, Sòcrates, Plató, Aristòtil i un futbolista passat de moda. A darrera hora també s'hi van afegir Freud, Marx, un polític tronat que no era Churchill i Juli César. Una vegada hi vam ser tots, vaig pensar que sí, que allò ja s'assemblava més a una festa.
Música.
Ell era el més vell de l'assemblea a la facultat. Li deien el pegatina en una altra vida. Vaig estudiant, tirant, tirant, ja anar tirant, 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 ja anar tirant. Cada diada vestia de gala i cridava contra l'estat. Tu que vas pensar que aquí érem terra d'acollida, ara vas pel món amb tota la bèstia ratafia.
Clar, Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem avui a les 8?
Avui arribarem amb Josep Maria. No es tracta d'un nou artista català, sinó del títol d'una de les cançons del nou EP del Sexeni. El treball es diu Només Música i trobem les col·laboracions de Sidoní, Miqui Núñez o Svetlana, com en el cas d'aquest Josep Maria, un tema sarcàstic sobre l'auge de l'extrema dreta.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
Maria, ara vas cridant que votaràs aquella arpia. Poses calent quan penses en l'edat antiga. Qui t'ha canviat, Josep Maria? A Josep Maria, 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 a Josep Maria.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.